Valencian Metal. Benvinguts a Valencian Metal, l'espai de la UPB Ràdio a la freqüència 102.5 tots els dijous de 10 a 10 i mitja de la nit, on parlarem de la música heavy rock que es practica a tot el territori espanyol i en especial a València. Cada setmana, sempre que les seues agendes els ho permeten, convidarem una personalitat important a dins del panorama musical perquè ens explique com viu i com es viu aquesta música a València i a Espanya. Presentat per una servidora, Cat SF. Avui comptem amb la presència de Vicente Feijó, guitarra i vocalista dels Valencians Zarpa. Benvingut.
Hola, bon dia.
És un plaer tenir-te en el programa de Valencian Metal. Comencem. A veure, explica'ns quan i com sorgeix la idea de juntar-vos i muntar una banda.
Bueno, pues això sorgeix a mitjans de l'any 1977, quan nosaltres comptàvem en 15-16 anys, i va ser més que res com fer realitat un somni, perquè les oportunitats que n'hi havia en aquella època pues, eren molt pobres. O sigui, o eres d'una banda d'estes de barri violenta o no sabies què fer, no? Entonces se mos va ocurrir muntar un grup de música que crec que era una cosa més apropiada, no?, per al nostre caràcter.
Més sana, també. I volíeu dedicar-vos a la música des de bon principi o va haver alguna banda que us va il·luminar?
No, bueno, jo sempre he tingut la tendència de dedicar-me a la música perquè ja en 6 anys vaig començar a estudiar solfeig i vaig tindre la meva primera guitarra. El que passa que qüestions de l'edat, quan eres molt xicotet, pues, generalment pues, te petis més jugar al futbol o fer unes altres activitats, no? El qual ets també te lleva molt de temps. Però quan alcançar la mitjana de 15-16 anys pues, vam retomar el que és l'afició de la música.
I com es vivia el rock a València a finals dels 70, principis dels 80? Era difícil ser rocker en aquesta època?
Sí, com en totes les èpoques. Ser rocker ja saps que vol dir viure en l'underground, o sigui, fora dels mitjans de comunicació, anem a dir oficials, i estar fora de llistes, no, de superventes, no?
Sí.
A no ser que sigues un grup internacional. Entonces sempre ha sigut difícil, i en aquella època pues, era igual de difícil que ara o més, perquè era més costós gravar discos, perquè era més costós tindre bon material per a tocar, però n'hi havia més il·lusió que ara. O sigui, les oportunitats eren més grans, no? Perquè estàvem en una època de transició en Espanya, entonces pense que n'hi havia un món per descobrir i crec que el varen fer, no? Varen aconseguir unes generacions que eixíem al món, varen aconseguir això, no? Fer el nostre somni realitat, no? I entre el que va destacar la música, clar.
I com recordeu el vostre debut tant en disc, en música i la vostra primera actuació fora d'Espanya?
Bueno, sempre al començar una cosa o estrenar-te pues sempre en molt de nervis, no? De fet, la primera actuació va ser una cosa de rebot, van iniciar molt nerviosos, però bueno, una vegada estàs en l'escenari se passa.
Ja, s'oblida.
El primer disc pues, va ser una cosa molt preparada, però i que varen gravar quasi en directe, perquè en aquella època un estudi era molt car. I com havien treballat molt, pues, aunque teníem nervis, varen aconseguir fer-ho tot a la primera i molt bé, no? Lo de tocar fora pues, ja va ser un poc més tard, no? Quan varen sortir la primera vegada va ser a la part de Marruecos i després anarem a França i a Suïssa. I bé, també, nervis, però com ja eren uns professionals, no? Pues ja no tenies la mateixa sensació que al principi. Nervis, però d'il·lusió, no?
El públic us va rebre...
Molt bé, allí en França molt bé.
Quasi millor que en Espanya, no?
No, depèn també del concert i del lloc on toques i tot això, no? I de l'època, el moment. No, quasi sempre a Sarpa se li ha rebut molt bé, no?
I qui us va donar l'alternativa? Aquell que va apostar per vosaltres?
Per nosaltres va apostar un productor que n'hi havia, que també va treure un grup que es deia Doble Cero. Este productor tenia una productora que es deia Zeus Rock i ahir li diu Juan Vicente López Carci, que era pues això, uno dels pioners, no, de la producció de rock en València, no? Una persona que no se li ha fet tampoc molt de cas, no? I s'ha quedat ahí en l'anonimat. I nosaltres que hem intentat rescatar-lo perquè se va reeditar el primer disc nostre, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, per un sello català. Uh-huh. I varen fer un poc d'incapeu en el nom del productor este, no? Donar-li un poc més d'importància del que li havien donat fins a estar ara, no? Hasta la fecha.
A veure, per a molts el fenomen de la movida és com una llegenda. Vareu tindre l'oportunitat de viure-lo?
Sí, en primera persona. La movida és una cosa enganyosa, perquè se va fer com una espècie de requeriment nacional des de Madrid.
Sí.
Jo recordo a Jesús Ordovás, que ens va citar en Madrid, vam anar-hi en tota la il·lusió. Varen tindre una cita en ell, era quan estaven, pues, ellos menjant tots els grups que anaven a ser la movida realment, sí. Però que se va quedar en algo de Madrid.
Sí.
Entonces, okay. Perquè els grups un poc de províncies, com es diuen, de València, de Catalunya, de Andalusia i tal, pues ens van deixar un poc al marge, no, de la història, no? I és una llàstima perquè podia haver sigut algo nacional i molt potent. Però bueno, se queda en Alaska los pegaminos i 4 mes de per ahí, no? Que ha tingut la importància que ha tingut perquè jo pense que no eren grups que venien dels barris de la estratosfera o de la com es diu?
Extraradio
de la estratosfera, sí que de la extraradio de les ciutats, no?
Sí.
Eren més gent de capital, gent de possibilitats econòmiques, i jo que pense que els sellos discogràfics se van aprofitar molt del poder econòmic que tenien aquests grups.
Pues sempre ho havíem
com Hombres Que, nosaltres vam fitxar en Twins Records, que era un sello discogràfic de Madrid, i va el disco de Hombres Que i el nostre va eixir al mateix temps, de la mateixa companyia, i sin embargo, pues... ells varen fer molt perquè teníem molts diners que invertir i nosaltres no.
Pues sempre ho han venut com si haguera sigut una cosa tipus marginal de...
No, home, és que marginal no, perquè si un grup se pot pagar 20.000 còpies, pues de marginal té poc, m'entens? I després tot el marketing i tot lo que costa manejar un grup, no? A nivell nacional, això no pot fer un grup per si mateixa. A no ser que tinga molts diners, com li passava... Donar compte que el pare del cantant era director d'un cine.
Ah, en aquesta època.
En aquesta època, entonces tenien un enxufet molt gran.
Pues sí, allà sí.
Els grups valencians pues no tenien tanta sort.
Segons he pogut saber, allà per l'any 1985 vareu entrar en la llista de los 40 principales. Uh-huh. Com us va repercutir a la vostra carrera?
Bueno, la història és molt senzilla. Si tu disposes d'uns diners i pagues emissores de ràdio potents, pues en comences a sonar per el matí, per la vesprada, per la nit, en totes hores. Entonces, això sí que cala en lo que és la massa, la gent,
sí.
No? I indudablement també en els ajuntaments que te contraten, no?
Sí.
Entonces va repercutir en que els nostres catxers i la nostra fama va pujar molt. Entonces, lo que pasa que claro, eso val uns diners, sí. No és gratis.
Ja, jo sempre havia pensat o me donava la impressió que sempre pugen a aquells que no. Els interessava a ells.
No, la qüestió, hi ha diversos factors. Està el factor polític, com tots sabem, i després està el factor econòmic. Les emissores de ràdio potents, importants, o les cadenes de televisió no agafen a la gent perquè volen. Les van a través de les cases discogràfiques,
sí.
Que són les que paguen aquesta promoció,
yeah.
No? Un emissor de ràdio és algo obert, uh-huh. en que tú tienes que la gente invertís y entonces tú dices a en la emisora cara a la gente, ¿no? Y es así, nada, o sea, tienes que pagar.
Ah, pero eso s'entén que hi ha ja anys que, per exemple, un any va pegar per sonar los Mojinos Escocíos i de cop a repent van desaparèixer del mapa.
Clar, o sigui, ni n'hi ha diners, el sello discogràfic inverteix en los Mojinos o en que siga i paguen emissores de ràdio a totes les cadenes de televisió i s'han en tots els puestos i tot el món, oi, los Mojinos, que guais. Després s'acaba la... el xorrel de diners i la preocupació de per el sello discogràfic en aquest grup se'n va a un altre i això continua així sempre. O sigui, dona igual que siguis molt bo o molt roent.
Ah, ja, així ja canvien. Entonces,
tu paga i dices...
Jo m'ho imaginava que podia haver algo, però no m'imaginava que sí, fora tan sicari.
Home, tens ahí molts exemples.
Sí, sí.
I avui en dia en la televisió també, en sí. tota la història està de aquí no hi tomate i sí que hi tomate. En tota la televisió basura
sí,
que diuen,
sí,
no?
Sí, sí.
La Belén ixa con el cliente está todo el día visita la televisión, sí, ¿no? Y son sí. diners.
No. Dona diners también a la cara.
Dona diners y claro, en las dos cosas, ¿no? Pero es una inversión que no la fa l'artista, la fa siempre la compañía o el productor o el manager, etcétera, ¿no?
Cap a final dels anys 80, el món musical s'ofreix un gir cap a lo que és la música disco. Fou difícil mantenir-se en fer el que us omplia realment i veure que ja no interessava tant com abans?
Bueno, sí que es difícil porque cuando se va a pasar el heavy metal o el rock de moda, el punk también, yo recuerdo que no ven gigas de la mano, y todo el mundo era rockero, en todo el mundo era heavy y todo eso, pues digo, oh, mira que ve, ¿no? Pero de repente todo el mundo se va a hacer bacalaero. Y son cosas que el artista no entén, ¿no?
Ya. Yeah.
No entén porque ese chico que andaba por estos conciertos ahora se va a bailar bacalao, ¿no? Cosas. Y es porque la gente pues, realmente no está... No son musicoma, ¿no? Se sí. dicen dur per les modes.
Sí.
Y cuando una cosa está de moda, pues apunten a la moda y se puchan al carro y ahí pues a la festa, ¿no?
Sí.
Y musicalmente pues sí que va a ser un hándicap per a tots els músics, no? Veure que desapareixia la gent dels escenaris, o sigui, dels concerts, i te quedaves ahí com... A veure què passa, no?
Yeah.
I jo penso que encara estem en aquesta dinàmica,
A voltes se nota en els concerts, veus que n'hi ha... Veus con dos mars.
Sí.
La gent de sempre i gent que dius, i estos així fan olor a que estan perquè hi han d'estar.
Sí. Jo preferís que un públic més selecte, un públic que vinga a veure la teva música... que molt de públic i que al cap del temps me diuen oye, tío, estuve en tu concierto, todos los conciertos seguidos y tal, pero yo no me enteraba de nada, pero me lo pasaba de puta madre y això pues no m'agrada. Entonces,
no
preferís que...
Agradable.
No sabes com anar al teatre. Sí. Imagina't que vas a una peça de teatre i tot el món està borratxo, perquè estan els actors ahí fent el paper, no?
Sí,
pues, molesta. Pues la música és el mateix, no?
Sí.
Jo penso que la música n'hi ha que prendre-se-la des d'un punt més cult i
respecte pel músic.
I viure-la, no? Perquè realment la comunicació té que ser entre el músic i el públic, no? Si no, no n'hi ha màgia.
Yeah. L'arribada del nou segle obri noves expectatives. Com es reflota el projecte?
Bueno, la història és que durant els 90 jo vaig treballar molt per tindre això viu, perquè les coses n'hi ha que mantindre, les escoles, plantes o qualsevol cosa, no? Tens que realimentar-les, seguir en la composició, treballar i treballar, sabent que no n'hi ha una resposta, que això és molt important, però n'hi ha que ser constant, perquè sempre arriba el moment en què la planteta és una altra vegada, la primavera arriba, no?
Sí.
Entonces, després de molt de temps buscant músics, perquè la primera formació a finals dels 80 varen desaparèixer, de Zarpa. Zarpa té 30 anys com a nom, però no com a grup, perquè han hagut diverses formacions.
Sí.
Entonces, en els 90 varen haver diverses formacions de pas, varen fer algunes coses, però no havia encontrat jo els músics que jo volia, no? A finals al principi d'aquest segle sí que ja vam començar a trobar la gent més adequada i no res, els resultats en seguida estan ahí, no? Vam començar a fer concerts i la gent s'ha començat a interessar per Zarpa una altra vegada, com ja havia passat en les altres èpoques. Que això pareix que siguin cicles, que se repeteixin.
Sí, ja són cicles. Així que, de nou a la bretxa, recuperar l'estatus de banda pionera que sou quan una banda jove com els Prometheus us convida a participar en el festival que faran ara el mes que ve. Què sentiu?
Va posar agraïment per ells, no? Jo penso que una banda jove se preocupa per moure això, pues vol dir moltes coses, vol dir que tenen molt amor a el que fan i vol dir també que n'hi ha uns altres que tenien que preocupar-se que no ho fan, com promotors, productors, etcètera, sí, etcètera. I en això també incluís a tots els circuits, anem a dir, que venen de la Diputació o de la Generalitat o de que s'encarreguen del rotllo cultural en València, no?
Sí.
Que sempre se decante per una sèrie de músiques, però el rock sempre el tenen com a arrinconat, no? Entonces, la gent que fa rock pues, té que muntar-se les pel·lícules, perquè sí, és que clar, si no, no...
Que si no te promociones tu, qui es té que preocupar?
Clar.
A partir d'ahí...
Entonces, n'hi ha algunes alternatives d'alguns ajuntaments que sí que ho fan, però són els més pocs, no? Sin embargo, en l'any 81, jo recorde que nosaltres vam fer 61 actuacions per ajuntaments. O sigui, la diferència és molt gran. O sigui, en l'any 81 han passat un munt d'anys, un grapa d'anys, i les coses van a pitjor en vez d'anar a més. O sigui, què està passant?
Ja, aquest és el problema. I així, com veu Zarpa el futur del rock i del heavy metal valencià?
Bueno, pues mira, no ho sé, perquè la joventut ara se decanta molt per el consum ràpid de les modes que es colen per tots els mitjans de comunicació. Pense que antes se funcionava en moltes neurones al cap, ara n'hi ha molta gent que funciona en dos, saps? No li fa falta, s'agobia a lo millor en un solo de guitarra, preferís un bombo, saps? Entonces és molt difícil. Pense que se va a fer com una reestructuració, perquè ara mateix estem en una decadència, sempre n'hi ha un renaixement i una decadència de les coses. Estem en una decadència, però pense que les decadències és on se crea la semilla de lo que serà el futur. Crec que se va a consolidar el rock, però d'una manera més culta, no?
Uh-huh.
Se va a fer més de culte.
Sí.
I jo ho preferisc, Jo preferisc que no siga una cosa massiva. I a lo que a Zarpa ens correspon, pues pense que continuarem en la línia hasta que puguem. Nosaltres crec que som un exemple de la perseverància i de la continuïtat. O sigui, Zarpa en el futur pues té projectes de fer més coses i de continuar. Jo pense que mentre n'hi ha gent que fa coses, pues el futur del rock està assegurat. Ara, també la gent ha de posar un poc de la seva part.
I quins consells o consell donaries als que volen començar a rockejar ara?
Bueno, pues primerament que no ho facin perquè sí, sinó que ho facin perquè realment ho senten, no? Perquè la història de la música no, o del rock o de qualsevol música és algo molt serio. O sigui, tu tens que primer sentir-ho, viure-ho i creure en això. I duro hasta el final, no frivolitzar en esta història.
Buscar diners directament.
És que els diners, pues no, diners venen, però sempre no venen dels somnis, venen de coses que no són, i això tot el món ho sap. Tot el món ha de treballar per viure, i generalment el sueño americano, entre cometes, és mentira. O sigui, això, com estàvem parlant abans, ho aconsegueixen quatre perquè estan posicionats d'una altra manera socialment, però la gent normal, pues no, ja pot fer lo que faça, que no va aconseguir diners, o sigui,
directament.
O sigui,
és com una espècie de miratge, no? Diuen, me dedico a la música perquè segur que me faig famós i tinc diners.
No, Cervantes, quan va escriure el Don Quijote, no estava pensat en aquests diners.
No, no tenia un duro.
O així de molts artistes, no?
Sí.
Sobretot del Renaixement, no? Leonardo da Vinci... La majoria, anem a dir, les obres d'art més importants que van fer no eren per diners, perquè ells pintaven per l'església i ahí sí que tenien diners o el que fora, no?
Pintaven per a menjar.
Però a ells no els agradava pintar tant de sant, això té un temps que
t'ho vull dir.
Entonces, fer rock no és directament anar per diners, no. N'hi ha que intentar investigar en la música... i treballar i fer-lo d'una forma, d'un modo de vida, no? I ja està, no? Si el consell és així, que si ho fan per diners, que se dediquen a una altra cosa.
Ja, més ràpid.
Al pòquer o alguna cosa
així. Una curiositat que tinc des de fa molt de temps. Com arriba una banda con zarpa a telonejar a uns mestres del greencore com els Napalm Death?
I per què no? Nosaltres també som canyeros.
Sí, mat. Ja ho sé.
Però... aquells són més bèsties, però jo, la veritat... No vaig enterar molt de lo que feien, perquè n'hi havia tant de soroll, yeah. Saps? Però bueno...
Era va... més que res per la conjugació d'estils,
sí,
que
bueno,
normalment sempre busquen un teloner que s'assemble, i jo quan vaig veure dic, són completament distints,
sí,
però
se complementa, perquè nosaltres podem estar en gent més blaneta i en gent més dura, perquè per la versatilitat que tenim, no? Nosaltres igual tenim temes molt canyeros i temes pues, menys canyeros, però penso que encaixem en tots. Va ser una invitació, o sigui, simplement.
Vale. I ja per acabar, quins projectes teniu ara?
Bueno, pues els projectes ara acaba de sortir una reedició del vinilo Herederos de un Imperio, en una reedició de 25 aniversari. Uh-huh. L'ha editat de Turia Records, que és un sello d'ací valencià, que ja és un logre. Uh-huh. I ara estem preparant el següent disco, que trobarem a finals del 2011. Uh-huh. En Cartago Records, en el sello alemany en el que estem. I estem ara treballant això, i els concerts que vagin vinguent, clar.
Que
ara anem a Barcelona, toquem el dia 11 de desembre en el
Christmas
Metal, o sigui... No sé, anem fer caminet, no?
Sí,
que és el que se
és
tracta.
És l'important. Doncs bé, t'agraeix moltíssim la teva participació, que hagis pogut vindre. Ha sigut un gran honor per a mi tindre el representant d'una de les bandes més importants de València. Espero que pugues tornar un poc més distès.
Com pots veure, no me pareix que la portada del Christmas Metal, Papà Noel, saps? O sigui, som machos, però encara tenim aquesta història de la... energia juvenil, no?
Sí,
que mou el rock, no?
Sí, la sang. Bé, ara sentirem la cançó que dona nom al disc últim que teniu, que és Iberia.
Conquistadores. Christmas Metal Festival. Sábado 11 de diciembre a las 10 de la noche en la Sala Durango de Meliana. Con las actuaciones de Calibre Cero, Burdalak, Prometheus y Zarpa. Para más información, www.myspace.com/xmasmetalfest.
La agenda de la semana. Comencem el repàs de les dates més importants de la setmana aquest divendres dia 26, on a la Sala Durango Club de Meliana actuaran els Ushuaia, presentant en exclusiva el seu nou disc 13 veces por minuto. A la XY d'Aldaia, també el divendres, actuaran els Berri Xarrac i els valencians Indementia. El dissabte dia 27, també a la XY d'Aldaia, actuaran els Thrashers d'Albacete, Àngelus Apàtrida i els valencians Impena com a concert destacat. I més opcions per al dissabte, que això és un no parar. A la Sala Excalibur de Madrid actuaran els Prometheus amb Espimé, Emetze i Esforceps. Ara escoltarem una cançó dels Àngelus Apàtrida, inclosa al seu disc Give 'Em War, Vomitive.
We'll be right back.
Què et recomana? Evidentment, els que ara sentiu són els Zarpa, la banda valenciana que lidera el nostre convidat d'avui, que, com heu pogut sentir abans, practiquen un rock clàssic però amb una gran duresa de guitarres, una bateria plena i una veu tan personal com potent. Si voleu sentir més coses d'ells, visiteu el seu profile a www.myspace.com/zarparock i si visiteu el meu blog a www.myspace.com/metal UC-MEOWZ, podreu llegir la crònica que els vaig fer juntament amb el Snap Am Death. I ara us deixe amb el tema Ángeles Negros, Demonios Blancos.
Semilla que nunca debe crecer. Somos como
Fins ací el temps de València en Metal. Espero que us hagi agradat i que us hagi fet interessar-se pel que es cou al nostre territori, que és molt i molt recomanable. Recordeu que si voleu saber més coses d'aquestes bandes i d'altres, no deixeu de visitar el meu profile a www.myspace.com/metalucmeowz. Moltes gràcies a Vicente per haver pogut vindre i vosaltres que passeu un bon cap de setmana. Salut i metal!